Josep Capella, com estàs?
Bé, bé, mira, content. Aquests dies, bueno, bé, sí.
De petit, als 13 anys, ja col·labores en un mitjà de comunicació, és a la revista Cambrils, i més endavant ho fas a Ràdio Popular i a Ràdio Reus, que és la COPE i la SER. I al 83 ja formes part de l'equip fundacional de Catalunya Ràdio. Vaja que tu vas començar molt jove, no?
Sí, això és una cosa que ho portes dins, i abans de fer això ja havia fet programes de ràdio amb un casset que tenia a casa i que feia...
Que jugaves a fer ràdio?
Sí, ah, sí, amb 11 o 12 anys ja feia programes i tal. és com un cuc.
I el 83, tu ets de l'equip fundacional de Catalunya Ràdio.
Jo sóc de l'equip, sí, fundacional. Jo vaig portar el currículum... Resulta que jo venia de Ràdio Reus, però col·laborador, esporàdic. I allí l'equip de Ràdio Reus és el primer que es fa càrrec de la Fundació de Catalunya Ràdio. És a dir, Jordi Costa, director, Cristina Ferrer, que era la cap d'informatius de Ràdio Reus, ve cap aquí, i ens la trobem un dia per la universitat, i una altra companyia, després diré qui era, i què fas, tal? Doncs, per què no portes el currículum, home, allà, que allà busquen gent? Dic, bueno, pues sí, què és això? Dic, bueno, una cosa que estem fent. Tal. I llavors vam portar el currículum, no la Diagonal, no, encara no hi havia ni això, vam portar el currículum a Antonio López, que hi havia en les oficines,
sí.
I allí doncs, vam entregar un currículum al meu company, que era amic meu de la facultat, anàvem junts, i era de Barcelona, no era de Reus, el Jordi Lucea, i vam portar el currículum allí, i sí, sí, al cap de molts pocs dies ja ens van trucar, veniu, fer una prova i tal. I llavors ja vam venir a Diagonal a fer aquestes proves, que encara eren uns estudis de publicitat de Víctor Saigi, crec recordar,
Sí, senyor. No? Doncs avui amb Josep Capella, a Dies de Ràdio, parlem amb ell de la seva feina a la ràdio i dels inicis d'aquesta emissora.
Dies de Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio es presenta.
Tot i que som encara en ple període de proves, un còctel sorprenent.
Què tal? És un quart d'una del migdia.
Bon dia, Catalunya. Són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes assenyalades.
Picarà Fosco, parlarà Vaquero i picarà Cuba.
Bona tarda, què tal? Com estàs?
Senyores i senyors, bona nit. Són les 12.
Burri, burri!
La ciutat de Barcelona era fins fa
poc. Bona nit, és la porta del Club de la
Mica. El 231-41.
Ole, això és el lloro, el micro.
Quan comencem les dues hores de cinema.
Quina gent tenim avui al bunker?
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo ara...
Sabem quan fem anàlisis i tertúlies.
Molt bon dia, avui a l'ofici de Vídeo.
Desperta Catalunya, som al matí de Catalunya Ràdio.
Perdó, senyors, estic fent un reportatge.
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les 7 del matí.
Senyores i senyors, bon dia, són les 6.
Va, anem enrere, Josep, anem a l'any 83, als inicis de Catalunya Ràdio. Una sabata i una espardenya em fa l'efecte,
Sí, no hi havia res, és a dir, això era, com dèiem abans, a Víctor Saigi, uns estudis de publicitat, unes oficines, hi havia un conserge que després de Víctor Saigi crec que va passar a Catalunya Ràdio, el Moreno.
Sí, i tant.
Sí, no?
I
sí.
Tant, sí, sí.
I res més, i aquí vam començar... Aquí vam començar una cosa superestranya, Jo començo el juliol i agost del 83, i... veníem doncs, a fer zeros, a fer proves, a coses així, no? I jo compaginava la feina d'estiu, que evidentment t'has de mantenir, amb un hotel a Cambrils, feia dos torns, i llavors agafava el cotxe i em venia a Barcelona, em deixaven un pis d'estudiants, d'altres companys, i feia dos torns també així fent proves, i sense cobrar, evidentment, No, ni cobràvem.
Això de cobrar llavors... estava en l'horitzó llunyà.
No molt llunyà, parlo de juliol i agost.
Va trigar.
No, juliol i agost, Al setembre em diuen, ei, ara ja, cada dia, i anem en sèrio. Dic, val, perfecte, però en setembre, octubre i novembre cobrem, amb un sobre. Te recordes?
Sí.
Vam cobrar amb un sobre, que està mal dit ara, això de sobres.
Sí, tant.
I jo sé qui va portar els diners i va omplir aquests sobres.
Ho saps, això,
Sí, però no cal dir-ho, no. Bueno, una persona que impulsava això i que...
I que va arribar per això, justament, perquè fins llavors no hi havia ni administració ni hi havia res.
Ni diners, clar.
Ni diners.
Però sí, però, és a dir, clar, eren uns inicis i es crea aquesta ENS i es busquen diners, se suposo, no en tenia ni idea.
No, saps què passa? Saps què passa? I tu ho sabràs, perquè justament el primer director que vam tenir era Jordi Costa,
Sí, senyor.
I saps que va dimitir?
Sí, sí.
Saps
sí.
per què va dimitir?
Suposo que no hi havia diners, no hi havia projectes.
I perquè tots els ulls miraven cap al mateix costat.
Val, sí, sí, suposo que... Aquella, jo era molt jove, llavors, no, ja crec que no...
No, vull dir que hi havia molts ulls, o moltes,
molt novell,
moltes deferències per tot el que era el projecte televisiu, que de part també era molt sí, sí. més car, suposo, i nosaltres érem, com es deia, la Ventafocs, no?
Sí, no, no, però aquestes coses... Però després vam començar ja, eh? Després, ah, no, aquell sí, mes sí, vam sí. cobrar amb un sobre i el següent mes ja teníem una nòmina, allò, un paper ben fet, tot plegat. I jo crec que endarreriments no, però potser alguna coseta... Escolta'm, no li donarem els que així ha treballat des del juliol, però bueno...
Arreglem-ho, eh?
Arreglem-ho.
Faci un rodó.
Però bé, eren uns moments apassionants.
Però una gran experiència. Els
moments
inicis.
Apassionants, sí, sí, perquè a més després aquí estàvem encara a la Diagonal, però aquí no hi havia res. I llavors ens en vam haver d'anar, no? Vull dir, no...
Al 622.
Ens en vam d'anar uns pisos aquí al costat, mentre feien les obres aquí, no? I em sembla que, com es deia allò? Dèiem Beirut.
El Beirut, no? Sí, sí.
El Beirut, perquè...
Home, perquè la prova era que podies estar en un estudi que no estava ni insonoritzat ni res, i estaven tombant el tabic del costat.
Evidentment, sí, sí.
Sortia
sí,
tot
sí.
per antena, no teníem... secrets.
No, 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 però bé, no? Ho vam començar a fer força bé, ara sentia algunes veus.
I espera't, la que sentiràs.
Aquí, emissores de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Són les 11 de la nit.
Les notícies. La sintonia d'un butlletí, per exemple, Josep.
Sí, 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 i la veu. Aquesta veu l'he recuperat aquests dies.
Dues veus hi ha aquí. La Maite Sadurní.
La Maite sense dormir.
Sí, i en Miquel Calçada.
I Olivella. Em va trucar ara fa 15 dies o 3 setmanes, perquè evidentment ha vingut cap a la capital a fer coses, a Madrid,
sí.
I em va trucar per saludar-me i per dir que s'estaria, que algun dia ja ens veuríem. Però jo amb el Miquel tinc moltes anècdotes.
Quants butlletins, junts. Quants butlletins hauries fet?
Jo vaig fer... En Miquel feia el despertador de cap de setmana,
sí.
del començament, dels inicis, que es deia, em sembla que es deia, en pijama. Pot ser?
Sí, sí, sí que sí, també sí, hi havia sí. el Carles Cuní, també el va fer.
Però en pijama el feia el Miquel
Calçada. I el
Sarlau, Calçada.
Potser.
El Miquel Calçada feia en pijama dissabtes i diumenges, ara recordo. I jo, si tocava guàrdia el dissabte i diumenge, a les 5 o a les 6 del matí tenies un butlletí dintre del pijama. Quan començava, quan no començava. El Miquel, doncs, era molt jove. Alguna vegada se li enganxaven els llençols.
Sí, sí, era.
I llavors havies de fer durar una mica el butlletí. En lloc de 4 o 5 minuts, durava 7 o 8 o 9
o 10. I les sintonies eren més llargues.
Eh? Eren més llargues, ens havíem d'anar... Tot això amb gran estima pel... pel Miqui, eh? No,
I tant, i tant.
No d'allò. I llavors, i això ho recordaràs tota la vida, perquè el Miquel, diguem-ne, ell era locutor, no? I després s'ha fet un comunicador...
Ell sempre havia dit que volia ser presentador d'un TN.
Exacte, però llavors, amb 18 anys, jo ja recordo que et preguntava coses, perquè és que jo vull ser periodista i presentar, i sí, exacte, ell ja volia ser presentador d'un TN. Sí,
deien
sí.
que no donava perfil.
Doncs mira, al final va fer moltes més coses i ha fet moltes més coses, no?
Va, parlàvem d'això dels butlletins perquè tu sempre has treballat, diguem, en l'àmbit del Departament d'Informatius.
Sí, jo sempre he fet informació. Recordo que ens van fer les proves d'accés. Ara potser quedes malament dient... Bueno, i heu fet unes oposicions per entrar. I és normal, en empreses ja consolidades es fan proves, oposicions... Tot.
Home, aquí també van fer proves.
Sí. Sí, van fer proves, però era proves... Escolta'm, vinga, una prova, un test d'actualitat. Jo el vaig fer, tal. I em recordo amb la cap d'informatius, amb l'Eva Algarra i la Cristina Ferrer, la Carme Anglada. I tu, tal, tu què t'agrada i tal? Home, jo m'agrada molt internacional perquè vinc de la carrera i he fet aquestes coses i tal. Vaig fer la prova internacional. Ah, vale, molt bé, ha quedat molt bé. Vinga, et poses allà i fas notícies d'Espanya. Dic, ostres, jo no havíem quedat que havia aprovat l'examen d'internacional. Dic, sí, sí, però ara aquí em fa falta un per fer notícies d'Espanya. Doncs allí vam anar-hi, no?
Però, Pep, no tens l'impressió que entre tots ho fèiem tot, al començament?
Sí, 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 ja et dic, això, amb aquestes ganes, amb el Manel Sarrau que abans citaves,
sí.
I érem gent, això, que veníem el juliol, que veníem l'agost, que ens muntàvem...
I que de tant en tant passava algú i et deia, tu, cap a casa, què feu aquí tantes hores?
Sí, 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 evidentment, i era un projecte que... era un projecte que no sabíem on aniria allò. Home, sí, teníem...
Amb alguns vam arribar que no sabíem... Que no, bueno, vaja, sabíem que no tenia ni nom.
No, exacte. I que deies, bueno, on m'he embarcat? Però, no, dius, si ho fa la Generalitat, dius, home, la Generalitat, any 83 feia 3 anys que... que 80, les primeres eleccions, anys que allò engegava, i dius, si això la Generalitat, què serà, m'entens? Perquè dius, coi, no sé com anirà això, i dius, va, vinga, va, tira. I jo tampoc m'havia fet la idea, perquè quan la Cristina Ferrer em diu, què faràs i tal, doncs no sé, me'n tornaré cap allà, cap a la Reus, Cambrils, tal que fos, i, bueno, hi faré de periodista per allí, que és, bueno, hi havia moviment i podies fer... No havia pensat mai que podia treballar a Barcelona amb una empresa nacional i tal. I bé, no? I mira, aquí estem després de 40... Quants anys? 40...
No sé, és igual, no facis números.
Sí, és igual.
Us informarem cada hora en punt. Seran 3 minuts de síntesi amb l'actualitat de Catalunya, d'Espanya i d'arreu del món. Us servirem les veus dels protagonistes i les opinions més informades, les notícies més fresques i les més calentes.
L'actualitat en punt i a punt.
I perquè ens interessa tot el que passa a casa nostra, us oferirem des de les comarques puntualment l'actualitat del país.
La informació de Catalunya per a Catalunya.
El record de Valgarra, la primera cap d'informatius,
Sí. Sí, aquesta era l'Eva, sí, que a més ens va deixar i, bueno, després va ser corresponsal també a l'estranger. Una gran persona, sí.
Va ser la primera cap que vas tenir, vaja.
Sí, va ser la primera cap que vaig tenir i envoltada de caps, dones, eh? Era una cosa poc comuna.
Per això va acabar anant bé.
Sí, poc comuna, eh? Perquè envoltada de la Cristina Ferrer, de la Carme Anglada, de la Núria Zavala...
Però en generem criteri.
Sí, molt, un equip perfecte, és a dir, no... sense cap mena...
Dèiem Jordi Costa, venia de la SER de Reus, també, el primer director...
I tot primers... i que no era ell d'allà, ell era de Vic, crec.
Sí, però vull dir que...
Maria de les Reus.
Professionalment havia treballat allà o venia d'allà, no?
Sí, venia de Ràdio Reus, sí, de la SER, venia. I d'ell, sí, algú més va venir també de Ràdio Reus, no me'n recordo, algun tècnic, el Marimón, el Miquel Marimón.
I era el clan de l'Avellana, això, eh?
No ben bé, encara no existia llavors el clan de l'Avellana, eren molt joves.
El vau anar formant, per això.
El vam anar formant i hi ha diverses ramificacions del clan de l'Avellana. El que va continuar vinculat a la SER, diguem-ne, el que ens en vam anar a Catalunya Ràdio, que érem uns altres, i era, potser, o hi havia dos clans de l'Avellana.
Sí. Escolta, anem a l'any 84, els primers informatius, per exemple, sonaven així.
El reforçament social i polític de l'esquerra catalana, objectiu central del Congrés dels Socialistes Catalans que avui s'ha presentat a Barcelona.
El ministre d'Indústria i Energia, Carlos Solchaga, inaugura a Montjuïc Expo Químia 84.
3 morts i 12 ferits, balanç provisional d'una explosió en una mina a la província de Lleó.
La possible dimissió del lehendakari Garaikoetxea torna a planar sobre la vida política basca.
Assassinat a Viena, un alt funcionari turc de les Nacions Unides.
L'Ulster, eix central de la cimera britànico-irlandesa.
El Barça guanya a Màlaga per 1-2 i té 4 punts d'avantatge sobre el segon classificat. Quini, que rebrà aquesta tarda al Camp Nou els diners del seu homenatge, dimecres jugarà amb l'Sporting. Tot això a partir de 3:43 a la primera edició de l'Esport al Punt.
Informatiu del migdia, dirigit per Josep Capella.
Bon dia. La tardor i l'hivern seran estacions d'intensa activitat per moltes forces polítiques, tant de Catalunya com de l'Estat. Repassant les agendes de previsions, és normal veure-hi la convocatòria...
No has canviat gaire la veu, no? Això és del 84.
Ara me n'adono i no, eh? No. Ara, jo també et dic una cosa. Sí, recordava que alguna ocasió dirigies o editaves algun informatiu, però no he estat massa... editor i director, tampoc és una cosa que m'apassionés, dirigir un informatiu o presentar. Jo estic més de fer de fer les cròniques, de fer sortides...
Home, vas trigar poc a marxar, perquè l'any 85
sí,
te'n vas anar a Madrid...
Exacte, sí.
Vas tornar al cap de dos anys, no?
Ara recordo bones veus, suposo que era l'Armínia Massana.
Sí, el Peris.
I l'altre, el Peris, i la Isa, no?
Sí, senyor, sí, senyor.
La Isa, sí, sí, sí. I la meva, sí, la meva també diria, i les he recordat, i l'Armínia, el Peris l'he tractat més, però l'Armínia no tant, no? I les he recordat. Però jo la faceta aquesta de editar, tocava, però també és una cosa honorària, és a dir, vinga, va, edita que avui et toca perquè no hi ha ningú, no sé qui editava el migdia.
Tu no tenies la figura d'editor, com a tal?
No, en aquell moment no, aquell moment. Jo crec que editava la Cristina Ferrer,
sí,
que era editora i tenia era també un càrrec intermitja informatius amb l'Eva i amb la Carme Anglada i amb algú més, no? I els altres érem redactors i suposo aquell dia o aquella setmana igual no hi era la Cristina i em tocava a mi, no? Però no és allò, no teníem aquesta l'estructura, tampoc ho sabíem si feies d'editor, si eres el director, no? Venies a treballar i et tocava el que et tocava.
I ves però que arriba un dia, suposo, del 85, que Jordi de Roca, llavors director, diu, a veure, Capella, baixa el despatx. T'enviem a Madrid, o com va això?
Això manca, a poc, allò que et deia de la informació d'Espanya, doncs poc, de tant en tant, clar, no teníem corresponsal a Madrid, no? Clar, començàvem tot, no? De tot estava a les beceroles. I llavors, de tant en tant, tu fas Espanya, no? Madrid, hauries d'anar a Madrid, que hi ha això, cap a Madrid un dia. Però clar, va resultar que potser hi anava tres vegades o quatre al mes. I això s'anava succeint, no? El 84 hi vaig anar amb un debate de l'Estado de la Nació al Congrés. Jo allà amb 24 anys, trepitjant allò, no sabia on t'anava, m'entén? I a poc a poc, fins que arriba un dia que et diuen, ostres, això potser no ens surt a compte, no? Aquest xicot, pagar-li hotels, enviar-lo amb el pont aeri, amb un avall i tal... I llavors, em sembla que és en Droca, sí, em diu, escolta'm, voldries anar a Madrid de corresponsal? Ostres, mira, no m'ho he plantejat mai, però sí, m'ho penso poc i dic que sí, que endavant.
I una mica...
Van així, sí. Van així.
I una mica arribar a Madrid també és com treballar amb una sabata i una espardenya,
sí,
perquè no tenim redacció... No tenim
nom, és a dir, no tenim nom. Tenim un nom, es deia Catalunya Ràdio,
sí,
però no és allò, tenim un nom que el sap tothom. Perquè és a dir, tu havies d'agafar i trucaves, no?, amunt, a la Moncloa. Mira, te llamo de Catalunya Ràdio.
I et deien Ràdio Catalunya?
Sí, de Ràdio Catalunya, vale. Sí. Me dices Ràdio Catalunya. No, fes-los entendre que es deia al revés, no?
Sí.
I tal. Bueno, però això va durar molts anys, Tu saps la pedra que hem hagut de picar? No jo sol, perquè això, els que han vingut darrere meu també, en Gracet, tots...
Ara entrarem tota aquesta història, diguem, que per nosaltres era fonamental informativament tenir un peu posat a Madrid.
Sí,
perquè aquí
sí,
es couen moltes coses, i la ràdio, això que passava amb tu, que t'enviaven tres o quatre cops al mes cap a Madrid, hi ha un moment que es determina que hem de tenir una seu a Madrid per al volum informatiu que es genera i que interessa aquí, i que el que passa aquí també interessa allà. No?
Sí, evidentment. I llavors nosaltres, què fem? Ens diuen, ostres, on t'anirà aquest home a treballar? Hosti, no sé, no és fàcil, no? Llavors, calla, que els de la Comunitat de Madrid també estan posant en marxa, han posat en marxa una emissora.
Aquí vindrà el Zulo ara?
Sí, que es deia Onda, que es diu Onda Madrid, que també ha fet 40 anys i precisament m'han convidat a un acte que volen fer dels 40 anys ara aquest any. Ells el fan l'any vinent perquè em sembla que llavors també estaven de proves. I llavors el director, suposo, parlen amb el director, oi, escolta'm que tenim aquí una persona, i diu, mira, els bascos també n'hem parlat i podríem, ja allà baix al fons, abans d'un raconet, un despatxet, i us el podem deixar, tal, us poseu un telèfon, tal, no sé què, i si heu de fer servir la cabina o l'estudi, el que sigui, a la mesura que puguin, perquè també anaven amb una sabata i una espardenya, aquella gent, pobra gent, molt bona gent, i tal, i ens anem allà, els bascos van arribar potser 15 o 20 dies abans i nosaltres un mes després, sí. I llavors un cachondo d'aquests de Madrid, la gent anava, oi, el català o el basco? Diu, sí, estan allà en el Zulo, tenen un Zulo allí, i diu, ostres, una mica sarcàstic, no?
I a més a l'època.
Sí, sí, evidentment, clar, l'any 84, 85, diguem, allò era el Zulo. Però bueno, i ens van fer, sí, sí, ens van acollir molt bé, la gent molt amable, bueno, ens hi estàvem força estones.
Per Catalunya Ràdio estaves tu sol.
Sol, llavors estava jo sol.
Per tant, que devies fer més voltes que una baldufa.
Sí, anaves amunt, avall, ara tocava això, ara tocava allò, ara canviaves, ara, clar, evidentment, no hi havia ni mòbils ni coses d'aquestes, és a dir, tenies un busca, teníem un busca, que la gent ja... Ara han tornat a sortir per algun... Sí. Això els busca s'ha fet... S'ha tornat a... no a reeditar, a veure, que encara existeixen, eh?
Sí.
Recordes? Que era un atemptat a Beirut.
Sí, senyor, sí. Clar.
Doncs allò, el busca, amb un busca, a la millor estaves en un lloc de... Pup, truca! I llavors tu buscaves un telèfon, evidentment, des d'una cabina i tal, perquè tu anaves als llocs, als ministeris, al Congrés, després us ho explico, i escolta'm, els periodistes els deixaven trucar, però deixaven trucar els periodistes de Madrid.
Ah, carai.
Ah, perquè feien una trucada i sí, allò no els hi costava diners, però...
Era una trucada
si venia
local.
Un català... Exacte.
I ara conferència, això.
Era una conferència, sí. Llavors te miraven malament i molts llocs, et diré llocs, et feien... Tu havies de demanar un cobro revertido. Sí. Es deia allò. L'últim tal vol parlar amb vostè, excepte...
Que és prehistòria tot això, eh?
Ja, ja, però això és 85, eh? I a més a més, se suposa que també les comunicacions eren cares.
Però cobro revertido, cobrament revertit, és que utilitzaves el com es deia això?
El telèfon,
el telefonista de torn,
sí,
perquè
tu truqués
el
número,
al destí...
Sí.
I dir-li, fulano, el truca, accepta la trucada...
Exacte.
Sí, vol dir que la pagaria.
La pagaven el qui rebia la trucada.
Exacte.
Això, amb una ràdio que a vegades necessitaves entrar en un butlletí, et ralentia molt les coses, eh? Fins que, això, per exemple, després parlem del Congrés, no? Però el Congrés també ho havies de fer així. Tu trucaves, els de Madrid podien trucar perfectament el seu número que volguessin i estar-s'hi les hores que s'hi estessin xerrant.
Tu no.
Tu havies de trucar a la centraleta i li deies, tal, Conxita, que n'hi havia una que es deia Conxita, em sembla, que me podes poner un cobro i tal. Ja se sabia el número, el tenia per allà apuntat, ja no li d'allò. Fins que, amb la confiança i amb el temps, al final la Conxita, te passo línia, perquè no volia treballar, m'entens? Ja, la Conxita, ja no. Aquesta Conxita havia treballat al Congreso, però amb el Franco. Clar, tu, i perquè a vegades encara contestava el telèfon. Cortes, deia, con les cortes generales, no?
Sí.
I clar, tu anaves una mica encara amb por, no? I, hosti, amb el Franco, i ara li dius encara un català i tal. Bueno, però bueno, encara mira, més o menys anaven bé, no?
Home, déu-n'hi-do l'experiència de moure't pels passadissos d'un organisme com el que concentra, diguem, tots els polítics de l'Estat, no?
Sí, sí, i era és peculiar. Ara ja s'hi acostumat.
Ara ho tens per la mà, nosaltres... ara no té gràcia per
sí,
tot
no,
això.
Però no, ara perquè hi ha molts mitjans, però has de comptar que quan arribem, el 84, el 85,
sí,
hi ha els mitjans espanyols,
sí,
amb algun català, que és el de l'Avui, el Josep Maria Sant Martí, que tal, i de la Vanguardia, potser algú, però...
Algú corresponsal d'algun diari d'aquí?
Sí, poc, poca cosa més, no. És a dir, hi havia mitjans espanyols, no.
Audiovisuals, res.
Audiovisuals, no.
Nosaltres.
Ràdio. Nosaltres i els bascos, Ràdio Euskadi, Catalunya sí. Ràdio, són les primeres ràdios, i la tele arriba gairebé simultàniament.
I el reconeixement, Pep, de que nosaltres diguéssim, escolti, volem venir aquí a treballar pràcticament cada dia...
Sí, sí.
S'accepta bé i et donen mitjans
raro.
O recursos?
No, ho veuen raro, perquè mitjans no n'hi ha, perquè no n'hi ha gairebé per ningú. Eh? És una no. Sala de premsa al Congrés. Nosaltres ens hi movíem molt, també, perquè, i com ara hi ha molta activitat, i llavors ens hi passaves, encara que no tinguessis feina al Congrés, si et deixaven entrar en el moment aquell, doncs era un punt de cèntric de Madrid i tot, no? I llavors anaves fent i anaves treballant. I sí, veuen com a bitxos raros, diuen, ostres, aquí venen gent nova, mitjans nous, però ens reben bé. Suposo que també demostrem una cosa, el Basco, i he de parlar amb el nom del Basc, el meu company i jo, no? Gent seriosa, gent que treballa, gent que no fa soroll, és a tot arreu, ens veuen treballar molt, moltes hores i sempre hi som, diguem, com el Catalunya Ràdio, sempre hi som,
sí.
No sé de quin any és,
va ser un eslògan,
no sé de quin
això,
any
sí.
És, sempre hi som,
sí.
I bueno,
clar, però tu tens dues feines, tu, quan arribes a Madrid. Una, diguem que és la periodística, del 85 al 87, i suposo que paral·lelament aquesta feina periodística, tens la de relacions públiques, clar, de l'emissora, de presentar-se, ara t'ho diré així, en societat, no? Perquè tinguem un cert reconeixement i un cert accés a fonts informatives, que és el que pretenem, no?
Evidentment, és a dir, a la feina habitual, doncs, de dir, ostres, mira, hi ha hagut un ple, l'has de resumir, has de treure un tall de veu, has de fer la crònica per aquí, la crònica per allà, i has d'afegir, però, perquè tampoc ningú m'ho havia dit que s'ha de fer això, però, diu, no, és que és el que faig, és a dir, ens a veure un d'un ministeri, un altre d'un del Congrés, qui sigui, escolti, mira, és que jo sóc d'aquesta, aquesta emissora, els sona xino, Ràdio Catalunya, no? Sí, Ràdio Catalunya, vinga, va. Ràdio Catalunya dura anys, això no es passa en 3 o 4 anys, això dura més. Ja tenim ròtols d'alguna
sí, acreditacions,
que demanes, que hi posa, no, hi posa Ràdio Catalunya, sí. Una cabina de ràdio per unes eleccions, o per un congrés.
I acreditacions,
o...
estadis de futbol, també.
Tot.
Ràdio Catalunya.
No, Catalunya Ràdio, val. Tampoc t'hi enfadaves, eh?
No, calia.
I feies broma a les secretàries. No, de Catalunya Ràdio, així, vale. Que raros, no, sois?
Sí, però ho ponéis al revés, eh?
I llavors, això, aquesta feina de fer presència de relacions institucionals. Ara, abans no es deia aquest càrrec, però sí, t'haurien de fer com de relacions institucionals.
Escolta, i llavors el fet que tu, del 87... el 91 que tornes a Barcelona i es fa aquest impàs perquè tornes com a cap d'informatius, això t'alleugera o et complica la vida?
Això em complica la vida. Jo sóc molt jove i... Això em complica la vida. Jo sóc molt jove i...
Quants anys tens quan et fan cap d'informatius?
27.
Apa, vinga.
Ah, però érem, quants érem? Érem 4, érem una sabata i un espardeny. No sortíem ni els EGMs ni res, encara. No, però diguem-ne... Jo no sé, no ho he preguntat mai, perquè per què jo, no? Però sí que és una mica, potser, ara no vull posar a tirar-me cap floreta, però sinó per la feina ben feta, o per la molta feina, és a dir, de Madrid, no? Bim, pim, pam, aquí. I que la gent, algú, parlava bé de mi, perquè, hòstia, sí, aquell tio que teniu a Madrid, coi, no para, eh?
Ah, dir que les referències van arribar de Madrid.
Podria ser, perquè jo a Barcelona tampoc conec gaire gent, no? Home, sí que els directius de la ràdio em coneixen i saben qui sé, però la molta presència per antena, més comentaris, i aquest qui és, i aquest qui no és, i tal, i jo, bueno, ho accepto i tal, però és un embolic, perquè jo era jove i a mi m'agradava fer informació, no m'agradava un despatx. Va. Que és el que a mi, aquests parell d'anys i mig que estic a Barcelona, no és que em cremi, sinó que dic, ostres, m'agrada més un altre tipus de periodisme.
És a dir, que la que vas poder vas demanar tornar a Madrid?
Mira, un seguit de coses vaig... No, que al final vaig canviar d'empresa, perquè em van tornar...
Sí, vas anar a l'Avui, no?
Vaig anar a l'Avui perquè em van fer... Vaig dir, escolta, jo, cap d'informatius, no vull continuar. I llavors, l'Albert Viladot, que era director de l'Avui, tio, el maco, no sé com vam coincidir en un dinar, ostres, no, dic, ara ho deixo, perquè jo això de dirigir m'agrada, té el seu mèrit, però no, jo tinc... I llavors, ostres, doncs jo necessito algú a Madrid, vols anar-hi? Oh, doncs mira, provarem.
Ja hi era.
Ja hi eres, per tant, sí, puc tornar-hi. I vaig tornar uns anys a l'Avui, un projecte molt maco, l'Albert va morir.
Sí, que havia sigut redactor de Ràdio Barcelona.
Sí. L'Albert era un noi estupendo.
Escolta, parlàvem d'això de les relacions o la vinculació amb el Parlament. La relació amb els polítics, aquest reconeixement de la feina que fa l'emissora, tot això com es ven, com es porta a Madrid?
Home, primer que et miren, com hem dit abans, amb ulls una mica de marcians, no? Sí. Ostres, mitjans fora...
Aquests catalans,
fora,
que raros són.
Sí, mitjans fora del panorama del mediàtic d'aquell moment, no? Sí. Dius, Radio Nacional, la SER, la COPE... I havia, em sembla, Antena 3 Ràdio en aquells moments, m'entens?
Sí,
I fora Televisió Espanyola i Puto Pelota, no, ja no hi havia més teles, eh? No, i llavors els diaris de sempre, les agències, tal, molt, el panorama, l'estar mediàtic era curtet, i llavors treure el cap i tal. Jo vaig tenir sort també que vaig fer bones relacions personals amb periodistes d'allí, que ells mateixos, això és un agraïment, és a dir, i ara no passa tant, ells mateixos t'ajuden a introduir-te, vinga, vent-te a tal, perquè si, que, no, millor no et convidaven a tu, no, de manera que no tenien les dades, i segona que, aquest mitjà petit, ara no... Però bueno, t'ajuden a introduir-te companys i vas fent aquests lligams, de molta feina d'aquesta de formigueta, de donar-te a conèixer, de dir que som, que no som, de que et vegin a tot arreu, de que anem a tot arreu. L'empresa, la Corpo, fa una aposta molt forta per fer informació de l'estat espanyol i de Madrid, sí. I fins i tot viatgem moltíssim, és a dir, viatgem moltíssim, i això és un gran encert. Viatgem moltíssim, un, amb els presidents espanyols, a altres llocs d'Espanya que passin coses, a congrés, al congrés de no sé què, o tal reunió d'Aliança Popular, de no sé on, i a l'estranger. I llavors aquest és el punt on diuen, ostres, calla, aquests hi són, no? Aquests
ara en parlarem, forts, ara en parlarem, d'això.
Aquests van forts. I aquest és un punt on d'allò... I sobretot també companys, els companys i companyes periodistes que diuen, va, vinga, que són bona gent, aquesta gent, va... I veuen que fem una feina ben feta, no? I,
això ara em contestaràs després de la publicitat, però es pot fer amistat amb algun polític amb la teva feina a Madrid? Es fan més amics en la política o en el periodisme, treballant a Madrid?
Es fan més amics en el periodisme. I es fan algun amic, però a vegades els comptes amb els dits d'una mà, en política. I tens bones relacions, pots arribar a tenir bones relacions, distingir o fer arribar amistat amb alguns polítics. Mm. Però l'ordre seria aquest. Companys periodistes, alguns polítics molt pocs, i bueno, i tindre bones relacions amb polítics cordials, si m'apures, sí, sí.
Podria dir que Josep Capella és exemple de professionalitat, honestedat i servei informatiu per a la ciutadania, i que fomentes la defensa dels valors de la cambra baixa del Parlament espanyol?
Sí, 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 és molt ampli, l'epígraf és molt ampli,
però... Això és el que han dit per premiar-te o per donar-te o per fer-te un reconeixement d'un premi que no donen a qualsevol, tampoc, que és el Premi Josefina Carabias.
Sí, estic... Per això et deia que abans, com estàs? Dic que estic content perquè m'han donat aquest premi, que és una mica un reconeixement a una trajectòria...
Per jubilar-te...
Jo els he dit, dic, això vols dir que no me l'heu donat perquè ja faig anys i
36,
tinc molts anys i tal, i a més d'edat també, diu, no, algú m'ha dit, bueno, potser és molta feina durant molts anys, i l'altre afegia, i ben feta, dic, val, gràcies, no? És a dir, i un altre que em diu, escolta'm, són molts anys, molta feina, i que demostra que es pot fer molta feina i sense fer mal a ningú, no? I escolta'm, perquè sobretot, avui, mira, ha estat avui, no sé, un moment d'aquests de l'hora de comentar aquest premi del Josefina Carabias, que un vicepresident del jurat m'ha trobat, m'ha felicitat, m'ha abraçat. Jo no l'havia abraçat mai, aquest home. Però, oia, què tal, que qual... I era del PP. Perquè va ser per unanimitat. I, clar, amb els temps que corren, que uns altres t'acabin votant o dient que endavant i que encantats i que tal... Costa, eh? A mi, dic, ostres, gràcies, gràcies. I això, doncs... I sobretot també... un català, que no n'hi havia, no n'hi havia hagut cap, costa que en aquests ambients costa donar premis a catalans, eh? I tal, doncs sí, doncs content i encantat de que tingui aquest reconeixement personal i també del mitjà, no? I que és el que aposta, el mitjà o la Corpo, que és el que en els anys ha apostat per mi, per Madrid i per fer aquesta política.
Josep Capella, al Parlament, al Congrés, amb quins ulls es mira, en aquest cas, un comunicador català? No dic ja la realitat catalana, que això ja depèn de cada color dels partits polítics que hi ha. Vull dir, però quan tu, com a Josep Capella, que hauries de signar Josep Capella a Catalunya Ràdio Madrid, i vas a buscar algun polític per alguna informació, com et veuen?
Ara està absolutament normalitzat, eh? El que dèiem abans, doncs, s'ha ampliat molt, tant amb ràdios, amb teles menys, hi ha hagut algun moment que ha tingut alguna més, amb teles menys, però amb diaris sí, és a dir, és una cosa molt normalitzada, no? I ara és normal, és habitual. És a dir, és més, som molt evidents, és a dir, som molt insistents, som molt corcons. Potser tenim aquesta cosa que treballem... Jo crec que treballem igual. Que
ara, si no hi sou en alguna roda de premsa, us deuen trobar a faltar.
Sí, no, i sempre que ens veuen, oh, estan aquí los catalanes, sí, però també hi ha de otros, o no, sí. Però ens fem veure molt, no?
O et, et veuen molt, també, no?
No, ens fem veure molt, sí. I som, no? I som molts, també, sí. És evident. Però, i, per tant, ara està absolutament normalitzat aquesta presència, tot i que, que deia aquell, això, un periodista català, hi ha hagut algun moment que no hem estat ben vistos.
Ja.
Que no hem estat ben vistos.
I ho has patit, això professionalment?
Sí, sí, sí. Sí. Jo ho vaig patir l'any 17.
2017?
El 2017 hi havia vegades que tu notaves que tu entraves en una sala o t'apropaves a un corrillo d'aquells que sí. Hi ha pel pati i notaves que hi havia un canvi, un gir de guió, un gir de conversa.
Ja.
Un gir de conversa. I això es va fer, era força evident, no? I era... I era violent. I incòmode. I això feia mal. Feia mal, sobretot després de tants anys, allò, sembrant, amb un treball ben fet, tal, hi va haver moments que se'ns mirava, i no parlo per mi, eh? A mi em va passar, però podia passar per altres persones, i a mi em va passar.
Perquè tot això es comença a treballar, per exemple, per aquest reconeixement professional, l'any 85, quan Catalunya Ràdio té un enviat especial a la Xina amb el cap de govern espanyol.
Uh-huh.
Va ser tu?
Sí, sí, jo vaig anar amb 85, sí, 25 anys, amb l'avió presidencial, que era un... Imagina't com anaven les coses. Era un avió recomprat, es veien els seients, ja no a Iberia, una companyia que es deia Aviaco, que em sembla sí. que havia tancat, sí. I en aquell avió viatjava el president del govern espanyol, sí. Amb una trentena d'empresaris, una quinzena de periodistes... que anava en el primer viatge que feia el Felipe González a la Xina i al Japó, recordo, i jo hi anava per la ràdio, l'any 85, i per la tele hi anava en Jordi Gutiérrez, que era el delegat de TV3 a Madrid.
Que després va estar a la Casa Reial?
Està en aquests moments a la Casa Reial. Imagina't, jo que deia que fem l'aposta de viatjar, que n'hem parlat,
sí.
Fem l'aposta de viatjar no només amb els caps de govern, sinó més TV3 que Catalunya Ràdio, però Catalunya Ràdio també una mica, no tant, perquè no era tan visual, amb els reis d'Espanya. Mm. O sigui, Catalunya Ràdio i TV3 viatjaven amb el rei Juan Carlos, els seus viatges. D'aquí, que el Jordi ho feia molt bé, Gutiérrez, que era el delegat, al cap d'uns anys, el fitxa a la Casa Real de cap de director de comunicació del Juan Carlos. Després està molts anys, després se'n va uns anys i tal... I el rei Felip VI el torna a fitxar i ara és el director de comunicació de la Casa Real. O sigui,
Déu-n'hi-do la feina que deu tenir.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Parlem poc, coincidim alguna vegada, ens saludem, si mai necessito res, doncs, evidentment, però també canvien molt les coses, eh? A nivell editorial, diríem.
Segur, segur.
Editorial dels nostres mitjans també...
Escolta, tornem, avancem 5 anys, ens en anem a l'any 90, al Catalunya Vespre. A tu t'agradava fer la guitza, no?
Sí, era una secció bonica.
Catalunya Vespre.
9:05. El nostre convidat d'avui va néixer a Barcelona fa 36 anys. Dirigeix una empresa que no té hores d'oficina i que es dedica a vendre cada dia un trosset de la història d'aquest país a 75 pessetes la peça. Albert Viladot es va llicenciar en Ciències de la Informació el 1978. Ha treballat com a periodista polític a diversos diaris i publicacions setmanals i ha conegut de prop la ràdio i la televisió. El nostre convidat ha publicat també alguns llibres sobre història de Catalunya, nacionalisme i premsa clandestina, Catalunya, història d'un maniqueisme o Estatut, entre el desig i la realitat. Des de l'any 89, Albert Viladot és director del diari Avui. La seva funció és com la de dirigir...
Ara t'escoltarem, però ves per on, eh? Fèiem referència fa una estona a Albert Viladot. I ara ens surt en aquest fragment.
I parlaves de les veus. El Pellicer té la mateixa veu, eh?
També, és veritat. És de l'any 90, eh, aquest àudio.
Sí, sí. Si a l'hora
d'invertir el producte... Encara, no?
La disponibilitat...
Doncs ara escoltarem algú que incordia, que era una secció que tenia el Pellicer al Catalunya Vespre.
No ho recordava, eh?
Que era la guitza, que era una mica d'enredar o d'intentar...
Sí, era una mica el qüestionari aquell de preguntes incòmodes,
sí,
no?
Sí.
Però jo l'havia fet alguna vegada i l'havia fet altres persones, eh?
Sí.
Jo crec que la guitza, si no recordo malament, també l'havia fet... el Pellicer, aquest del Catalunya Nit, la Susana Griso.
Ja pot ser. Sí.
Què fa millor, manar o obeir?
Mira, hi ha preguntes.
Home, sí. Això de verà no està pas malament, eh?
Quina és l'última vegada que ha ficat la pota, l'Albert Viladot?
Sóc una mica distret i de tant en tant fico la pota, però tampoc ho diré. A més, en aquest moment no et sabria dir quan ha estat, això.
Què és sagrat de l'Albert Viladot?
Perdona?
Què és sagrat de l'Albert Viladot?
Què és sagrat? Doncs és sagrat el respecte a les persones. A nivell periodístic és el respecte a les persones i la feina ben feta. I després la qüestió de la família.
Fins aquí l'equip de Josep Capella. Gràcies. Bona nit. Gràcies, Albert Viladot, per haver...
Doncs, participacions també al Catalunya Vespre, allò que deia...
No la recordava, eh? No recordava que havia fet aquesta guitza l'Albert Viladot, que devia ser, potser quan ens devíem conèixer, i al cap d'un temps em va dir, vols anar a Madrid?
Doncs mira, encara a l'any 91 també apareixies en un programa que es feia a Catalunya Ràdio, que es deia Report o Report, de Report, Jordi Lucea.
Sí.
Com li vols dir? Report? Report?
Report, li dèiem, no?
Report,
sí, em sembla que era així.
Bufet lliure. Avui, Report.
Bona nit. Report us ofereix avui tres reportatges. En el primer pretenem explicar què pensa la gent del carrer de la crisi del golf. En els altres dos tractem de la vida dels guàrdies jurats i dels casaments civils. D'aquí 31 hores expira el termini fixat per les Nacions Unides perquè Iraq abandoni Kuwait. A partir de les 6 de la matinada del dia 16 hora d'aquí, la guerra pot ser una realitat. Des del 2 de gener, els mitjans de comunicació hem ofert els comentaris i les anàlisis dels experts, dels polítics i de tots aquells que pensen que tenen les claus exactes per preveure què pot passar un cop expiri l'ultimàtum. Són, en definitiva, els professionals que s'encarreguen de crear l'estat d'opinió. I en el reportatge que us oferim tot seguit, precisament, volem mostrar quin és aquest estat d'opinió. Un equip de Report ha sortit al carrer per preguntar a la gent què pensa de la guerra que ens anuncien.
Sí, diplomat. Même si vous allez sourire, je suis quand même honnête et direct. Et je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas fait des progrès.
Soc diplomàtic, però encara que els faci somriure, sóc honest i directe, i no vull pas amagar-los que no he fet cap progrés a Bagdad. Acabo de trobar el president de la República. Hem parlat sobre la situació. Li he parlat amb franquesa i claretat. Desgraciadament, al final del meu viatge, no veig cap raó per ser optimista i tampoc per tenir més esperança de la que tenia el dia de marxar.
Je ne vois pas de raison pour avoir plus d'espoir que... l'espoir que j'avais des jours où je suis parti.
Ho deia aquest matí a París el secretari general de les Nacions Unides...
Ara has trigat, però has aparegut, eh? Veus com al final vas fer alguna cosa d'internacional? Per evitar
la guerra. Exactament, al final... però després vaig fer d'allò, una altra veu, eh? Un altre mataroní sortia per aquí.
Sí, senyor,
el Joan Catà ha fet la traducció...
Que va acabar a París, també.
va acabar a París el Joan.
Ara amb tu hi anirem d'aquí una estona a París, també.
Sí, senyor, sí, senyor.
Veus, però has acabat fent internacional.
Vaig acabar fent internacional, eh, alguna cosa. Sí. I alguna cosa més, després.
Escolta, em dèiem això, que vius a París i vas com a corresponsal. Quan era això?
El 18. Primers del 18.
Però no vas estar-hi molt, no?
No, vaig estar-hi 2 anys i molt poc més perquè vaig haver de tornar per una situació familiar de les mares, les tietes, i tenia un cacau que no estava bé, no estava ni allí ni aquí i tot. I
per tant, tornes a Madrid.
Torno a Madrid, sí, és on tenia una plaça, teòricament allò que dèiem de les places, de les oposicions i tot plegat. Però me'n vaig a París el 18. Ja. I, bona part, perquè jo sóc francòfon de tota la vida, i ja ho havia intentat en una altra ocasió, però la situació, doncs, de feina a Madrid no m'ho va permetre. Però aquesta vegada sí, per salut mental, eh?
Què et dona,
Pep? Allò que dèiem abans, eh?
Què et dona, Pep, a París?
París m'omple professionalment. Jo m'hi hagués quedat més, eh? Sí. Jo m'hi hagués quedat gairebé fins a jubilar-me, gairebé. En lloc de 2, 4, 5. Però m'omple. És un període... No diria el millor període de la meva carrera, però potser sí del conjunt de carrera, vida personal, vida familiar. M'omple personalment, professionalment. Vist, faig de corresponsal a París, que és una cosa somiada mil vegades en el meu subconscient, i era que jo volia ser corresponsal a París. Jo llegia mitjans francesos de jovenet, i després malgrat estar a Madrid i tal, i després veia programes electorals de... M'encantava la política francesa, de les eleccions i tal, i llavors això és el... diguem, m'omple moltíssim, és a dir, és un període feliç, brillant per mi, eh? És a dir, ja no, la feina ja ho dirà Estel, i m'ho vaig passar molt bé, vaig treballar molt bé, vaig conèixer bona gent, i vaig fer potser menys política de la que potser podia pensar, perquè en aquells moments no va ser tan fort, que em vaig fer, i també coses d'internacional, moltes, perquè a París passen moltes coses, però em vaig adonar que hi havia, que el periodisme era molt més que la política.
I et vas adonar que passa una cosa que no havia passat mai. Mira,
hi ha flames i forces perquè estan intentant salvar bona part del que no ha cremat o del que encara està en dret. Bombers, d'aquests més de 400 que són per dins en Notre Dame i que actuen en aquesta zona sobre el terreny. Veiem les seves llanternes potentíssimes des d'aquesta façana principal, que és la part on han posat els mitjans de comunicació. Veiem també moltíssima aigua que encara hi estan llançant els bombers, una aigua que nosaltres tenim aquí a sobre, que a més surt del Sena a bona part, perquè hi ha dues bombes, dues llanxes que hi ha aquí, atracades al tocar de la catedral, i per tant també s'abasteixen d'aigua d'aquí. Moltíssima expectació també. El president de la República, Emmanuel Macron, ha estat aquí, ha estat també l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, altres autoritats, hem vist el president...
Veus, et permetia fer cròniques de tota mena, fins i tot...
Brutal. No recordava aquesta crònica, però sí recordo el moment, perquè el tinc amb una foto, que estic fent connexions a la tele i a la ràdio simultàniament en aquell moment, que d'aquesta llanxa, no?, que estava molt, molt a tocar i tal. I et volia... Mira, avui... tinc un dia d'allò perquè volia tornar a París, aquest pont, perquè reobre la catedral de Notre Dame. Sí. Llavors, té un compromís familiar, m'ho ha impedit, però hi aniré tant, no sé, el mes que ve, sí, perquè vull veure com ha quedat Notre Dame després d'aquell desastre, no? Va ser colpidor, eh? Hi ha coses que he travessat atemptats a París, algun, però no massa, no els meus...
Home, a Madrid, déu-n'hi-do, l'època que vas viure.
Sí, a Madrid molts, i coses així, però un moment emocionalment fort és que es cremi Notre Dame, no?
Mira, em diuen que ens queden 3 minuts de conversa, i resulta que en tots aquests minuts... M'ho he proposat, també t'ho diré, eh? No t'he preguntat allò de... A tu què t'interessa més o què vols més, el papa o la mama? La tele o la ràdio?
Jo sóc un home...
No te l'he fet la pregunta, eh?
Jo sóc un home de la ràdio, però que la tele m'ha abduït i m'ha monopolitzat durant bona part de la meva vida. Però jo sóc un home de la ràdio. I m'ho vaig passar molt bé a París perquè podia fer la ràdio i la tele. És a dir, això ja era el sumum. Tot i que sempre la ràdio, allò, la Ventafocs que deies abans al començament, que no teníem diners, sempre dient, va, que has d'entrar a la tele. Però ho teníem molt ben estructurat i tal. Però jo sóc un home de la ràdio, no obduït que la tele també m'encanta, però jo a la tele, normalment, el que he fet, després ja n'he pres, potser, el que feia és ràdio per la tele. Clar. I després ja en vas aprenent més, però...
I sense maquillar, no?
I sense maquillar, i tu saps el que és a dir, és molt més complicat, eh? La ràdio, ara estic aquí amb dos o tres papers, tinc l'ordinador, el telèfon, una cosa per beure aigua...
La ràdio és més senzilla que la tele, Pep.
Sí.
No?
I ara amb els mitjans que hi ha...
Passa que ara, tecnològicament, la tele s'ha acostat una mica a la ràdio.
Sí, perquè fas... enxufes no? Una motxilla i ja surts per antena.
Abans tothom... pensava i creia que la ràdio havia d'arribar, i arriba a tot arreu, però molt més aviat que, per exemple, la tele. Ara jo crec que,
aquest, ja no.
Que aquesta distància ja s'ha escurçat, no?
S'ha escurçat molt, perquè nosaltres ara portem una motxilla, que diem motxilla, però ja és una bosseta.
Que no deixa de ser un portàtil.
És un portàtil, són 5 portàtils a la vegada, diguem-ne, sí. Amb 5 targetes i xufes i sortim. Sí. Però abans havies de donar un satèl·lit, havies de tal, etc. I a la ràdio no, a la ràdio buscaves un telèfon.
Estem perdent terreny a la ràdio davant de la tele, informativament?
No, és que... No, però jo sóc un home d'allò que diu si ets de la ràdio o de la tele. Jo... hi ha hores que no poso la tele i treballo la tele. Eh?
Tens 20 segons.
Va, jo que miro, jo al matí, de les 7 del matí a les 11 del matí, poso la ràdio, no poso la tele. I després, potser a la nit, hi ha altres informatius, altres programes, ja no d'allò, però jo crec que no, no... La gent continua escoltant la ràdio, més ara que la poden escoltar al mòbil, molt més fàcil, també.
Josep Capella, ha estat un plaer recuperar els orígens de l'any 83 i arribar fins avui en un mitjà com és Catalunya Ràdio, com és la ràdio.
Jo encantat de ser aquí, sempre que vulgueu, jo la ràdio, que és la meva ràdio, és casa meva.
Pep, gràcies.
Adéu.
Dies de ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanahuja, Marisa Gil, Paco Cotillas i Santi Carreras.
Baby.
a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling.